5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
I amb l'equip que fa possible que el Francesc Morgades arribi a tots vosaltres, ja ho sabeu, sempre diem el mateix o sempre dic el mateix, però s'ha de ser agraït amb la gent que t'ajuda a fer la teva feina. I per tant, jo començo agraint-li immensament al Toni Olivella que es posi davant de l'equip que controla i que fa funcionar tot aquest aparell, tots aquests aparells que hi ha aquí. Ajudat ocasionalment i amb eficàcia també, val a dir-ho, pel Marc Pujol. I sobretot també després agraeixo el paper de la Goretti Martínez, que quan jo acabo de fer aquestes explicacions sobre temes que poden semblar més o menys interessants i que desenvolupo més o menys dintre de les meves possibilitats, doncs agafa els àudios i els penja de la pàgina web de Ràdio Televisió de Vilafranca, on podeu consultar-los. No el d'avui, sinó el de fa 6 mesos o el de fa 2 anys, vull dir, qualsevol d'ells, entrant a la pàgina web podeu consultar la que va ser en el seu moment la meva explicació. I després queda un tercer element que no perquè no tingui veu no val la pena parlar-ne, que és la música. La música que acompanya sempre la ràdio i que la fa més portadora. I una música que avui volem dedicar al mes que tot just comença, aquest mes de març que ens engega, aviam si amb més tranquil·litat que el mes de febrer. I, per tant, hem buscat una cançó que parlés del mes de març i hem recordat que va haver-hi un moment que la música brasileira, de la mà de l'Antonio Carlos Jobim i d'alguns altres il·lustres cantants, el João Gilberto i l'Astrud Gilberto, també la seva germana i tot això, van fer una cançó que portava per títol i porta per títol Aguas de Março, les aigües de març, amb la qual començarem doncs aquest programa. Aquí teniu la Eli Regina i l'Antonio Carlos Jobim, Aguas de Março.
É pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite. É a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do campo,
é o pau da madeira,
canga, candeia,
é o matita pereira,
é madeira de vento,
da ribanceira,
é um mistério profundo,
é o queira ou não queira,
é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a viga, é o vão, festa da comeira,
é a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira,
é o pé, é o chão,
é a mastradeira,
passarinho na mão,
pedra de atiradeira,
é uma ave no céu,
é uma ave no chão,
é um regato, é uma fonte,
é um pedaço de pão,
é o fundo do poço, é o fim do caminho, no rosto desgosto, é um pouco sozinho, é um estrepe,
é um prego,
é uma ponta,
é um ponto,
é um pingo,
pingando,
é uma conta,
é um conto,
é um peixe, é um gesto,
é uma
chegando. É a lenha, é o dia, é o fim da picada, é a garrafa de cana, estilhaço na estrada,
é o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro guisado, é a lama, é a lama,
é um passo,
é uma ponte,
é um sapo,
é uma rã,
é um resto
de mato,
na luz
da manhã,
são as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração.
É
José,
é um espinho,
na mão,
é um corte,
no pé,
são as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração,
é pau,
é pedra,
é o fim
do caminho,
é um resto
de toco,
é um pouco,
sozinho,
é um passo, é uma ponte,
é um sal.
diabo é uma rã.
É um belo horizonte.
É uma febre terçã.
São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. Pau,
pedra,
vinho,
peste,
fogo,
ovo,
vinho,
agro,
hidro,
ida,
ol,
oite,
orte,
aço,
sol.
São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração.
Padaba, pode vaziza, zazaziza, azananhenha, andandede, bananene, bananene, andandande, andandanda, andandandede, andandandede, andandandada.
2 de març de l'any 1950, el dia que a Espanya es produeix la inauguració oficial, abans ja s'havien fet coses, però la inauguració oficial del tren Talgo amb un viatge que va de Madrid a Valladolid i el qual honra con su asistencia el generalísimo Franco, el jefe del Estado. És el tren Talgo, com dèiem, el tren Talgo que les sigles, hi han hagut diverses interpretacions, tren articulado, ligero, Goicoechea, tot fins aquí tot bé, però llavors l'últim a la O, hi ha qui diu que és Omar, perquè és el segon cognom del Goicoechea, del creador del Talgo, però hi ha qui diu que la paraula vol dir Oriol, la O vol dir Oriol, que és el que el franquista, que la família franquista que va finançar tot aquest projecte. El Talgo, ja sabeu que és un tren una mica especial, va ser la nostra versió dels trens d'alta velocitat, almenys inicialment, i el funcionament del tren es basava en que cada vagó només té dues rodes, no en té quatre, i llavors el que fa és aguantar-se amb el vagó del davant. Clar, el primer s'aguanta amb la màquina i l'últim s'aguanta amb un, diguem-ne, afegit, amb un vagó afegit, que és necessari perquè, com que això gasta bastant aire comprimit i després gasta llum i gasta totes aquestes coses, ha de tenir un vagó on tot això es vagi produint, no? De fet, els vagons és la característica més interessant, són més curts, són d'alumini, són molt més lleugers que els vagons normals. Si un vagó normal pesa 35 tones, el vagó del Talgo en pesa 9... No porta bastidor a les rodes, cosa que permet que aquests vagons siguin més baixos i estables, i porta una suspensió pneumàtica que genera, doncs, aquell vagó que dèiem al final, que genera la pressió de l'aire per dintre dels conductes, i que fa que quan el tren agafi una curva, si la terra s'inclini, més o menys com passa quan un motorista, quan agafa la moto i allò que fa està en una carrera i quan va per donar un vol amb una curva, doncs s'inclina cap al costat. Aquesta cosa també la fa el tren Talgo, el tren Talgo. El tren Talgo, com hem dit, va ser inventat, per dir-ho així, per un personatge, Alejandro Goicoechea Omar, que era un basc, que havia nascut a Elorrio l'any 1895, era un enginyer militar que va participar inicialment en la construcció i en el disseny de lo que es coneixia com el Cinturón de Hierro, una colla de fortificacions que rodejaven Bilbao per defensar-lo de l'atac, del futur atac de les tropes franquistes suposa, no? I, de fet, al començament anava bé, però l'Alejandro Goicoechea, que hi havia participat, doncs l'any 1937 va decidir desertar de les forces republicanes, passar al bàndol sublevat, i però passar-hi amb tota la informació del cinturó aquest de ferro de Bilbao, amb la qual cosa pels franquistes va resultar una gran ajuda perquè van poder trobar els punts dèbils, atacar els punts dèbils, i, per tant, el 12 de juny d'aquell mateix any, del 1937, doncs van entrar a Bilbao i li va facilitar. Com a premi, segurament, el 1938 li van donar, doncs, la possibilitat d'estudiar i d'ampliar el disseny que havia començat a fer, els preparatius que havia fet pel tren Talgo, i que el tren Talgo va començar a fer proves el 1941, com veurem més endavant. Però parem-nos un moment en aquesta figura de l'Alejandro Goicoechea, perquè ell va fer el disseny i els preparatius preparatius pel Talgo, va participar en la construcció i el disseny del Talgo 0, que va ser el primer prototip, després va venir el Talgo 1, després va venir el Talgo 3 i després en van venir tot una colla, però aquest Talgo 2 ja va ser, no va ser un prototip, sinó que el van ja posar a les vies i, per tant, va ser el primer que ens va portar amunt i avall, generalment entre Madrid i Barcelona, després entre Madrid i altres d'això i, finalment, entre Madrid i el resta d'Europa. Ell va treballar també molts anys al ferrocarril de la Robla i tenia molts projectes interessants, però el que li va donar fama i va ser efectiu va ser aquest del Talgo, perquè penseu que ell havia fet un tren vertebrat també vertebrat per Gran Canària i després volia fer-ne un per creuar a l'estret de Gibraltar. La cosa és que el 21 d'agost de 1941 va fer les seves primeres proves amb un guiat de les rodes dels vehicles ferroviaris, va arribar fins a 75 km per hora en el trajecte entre Leganés i Villaverde i la cosa sembla que promet. Reforçat pel govern, va crear l'empresa Talgo S.A. per desenvolupar tot aquest nou sistema i l'octubre de 1944 es va produir ja amb el Talgo 1 el primer rècord de velocitat a 135 km per hora en el recorregut de Madrid entre Madrid i Àvila. La cosa va anar progressant i, com dèiem, el 2 de març de 1950 el Francisco Franco ho va inaugurar amb un viatge a Madrid, de Madrid a Valladolid i tornar naturalment. I el mateix any va començar ja a fer el recorregut entre Madrid i la frontera, la frontera Hendaia, no? Es van començar el 64, sí que va començar ja a servei regular entre Madrid i Barcelona. El Franco va inaugurar també el 1968 la línia Madrid-Burgos amb un Talgo de la categoria 3 ja, els millors, que ja van començar a fer el viatge fins a París. La cosa va anar a més, va començar a explotar-se el català Talgo entre Barcelona i Ginebra, comunicant-nos amb Europa. El 1974 van ser els primers Talgos amb llits, amb cambres amb cambrós de llit, i el 1980 va començar ja el Talgo definitiu, el Talgo 4, el Talgo pendular, que feia el recorregut Madrid-Saragossa. El 1993 van donar una llicència amb una empresa del Japó per fer-ho i, per tant, el Talgo es va començar a implantar internacionalment. I com que el Talgo es va convertir, almenys durant uns anys, ara ja, com que la cosa ha canviat, es va convertir en un mite, doncs tothom volia pujar al Talgo i per això ens ha vingut al cap la cançó aquella del grup de folk que porta per títol Dalt del tren. Ells, evidentment, no pensaven en un Talgo quan la cantaven, però nosaltres ara aquí doncs ens ho farem venir bé. I diem que, en homenatge a aquell primer tren d'alta velocitat espanyol que portava per nom Talgo, doncs aquí teniu el grup de folk Dalt del tren.
Angeli, arriba, no és pas lluny. Mireu-lo com fumeja, va corrent tot el que pot.
Dalt del tren, tots anem-hi, dalt del tren, tots anem-hi, dalt del tren, tots anem-hi, hi ha lloc per tota la gent.
Llarga el seu trajecte de cap a cap damunt. No va amb carbó d'alzina, amb la força del senyor.
Al dalt del tren, tots anem-hi, dalt del tren. Tots anem-hi, dalt del tren. Tots anem-hi, hi ha lloc per tota la gent. Dalt del tren, tots anem-hi, dalt del tren. Tots anem-hi, dalt del tren. Tots anem-hi, hi ha lloc per tota la gent.
Tothom podrà pujar-hi, està molt bé de preu. No hi ha doble tarifa, és igual, pobres que rics.
Dalt del tren, tots anem-hi, dalt del tren. Tots anem-hi, dalt del tren. Però tots anem-hi, hi ha lloc per tota la gent. Dalt del tren, tots anem-hi, dalt del tren. Tots anem-hi, dalt del tren. Tots anem-hi, hi ha lloc per tota la gent.
3 de març de l'any 1459, el dia que mora a la ciutat de València el poeta valencià Ausias Marc. Ausias Marc era fill de Pere Marc i Elionor Ripoll, que es havien casat a València l'any 1379. Tenia una germana més gran, que era sorda profunda, i el pare havia tingut un primer casament del qual tenia tres fills. Per tant, l'Ausias Marc tenia també tres fillols. Però que eren tots ells més grans que ell, més germanastres, tres germanastres. Tots eren més grans que ell. Però, com que ell va néixer quan el pare ja pràcticament tenia 60 anys, va ser el preferit del pare, que al moment de buscar hereu universal no va agafar el fill més gran, sinó que el va agafar amb ell, encara amb 13 anys, i el va fer cap de família, o va declarar la seva voluntat de que fos cap de família quan ell faltés. Per tant, l'Ausias va rebre educació de cavaller, una formació cultural bastant important, i va tenir la sort de coincidir i de ser, diguem-ne, vassall distingit del duc de Gandia, Alfons d'Aragó, que serà aspirant i finalment serà rei de la corona d'Aragó. Ell vol ser cavaller, llegeix, comença a treballar a la biblioteca del seu pare, interessant-se per la literatura, però li interessa més, de moment, la cosa dels soldats, per dir-ho així. Mort el seu pare i tutelat pel so i sota la tutela de la seva mare, el rei el considerarà ja noble, perquè fi al cap era l'hereu, i el convocarà a les Corts de València de 1415. Unes Corts on, precisament, el duc de Gandia, l'infant d'Aragó, Alfons, doncs serà proclamat successor del rei, aquest, el Pere III. Armat cavaller, quan és el moment, el 1419, s'afegirà a l'expedició que fa el rei cap a Sardenya i que recupera la illa que havia estat conquerida pels pirates, i ell s'integrarà, doncs, a l'acord amb altres cavallers com Jordi de Sant Jordi o Andreu Febrer, fracassats perquè volien conquerir també la illa de Còrsega. Fracassats a Còrsega, el rei dona permís a una part de les tropes i dels senyors feudals perquè tornin, i Ausias Marc s'apunta a aquest retorn a la mare pàtria, diguem-ho així. Arribat a casa, complirà la majoria d'edat, el 1424, i s'embarcarà amb una altra expedició, la militar li continua tirant de les orelles, per conquerir les illes de Gerba i de Querquens, on s'han instal·lat els pirates expulsats de la illa de Sardenya, i van allà i triomfen, els fan fora, conquereixen la segona illa, la de Querquens, amb un gran botí, i llavors, envalentonats, ataquen Tunísia, aconseguint també grans i importants botins. El retorn a casa es donarà el octubre de 1425, Ell dona per acabada la campanya militar i la seva etapa militar de la seva vida, i el rei Alfons, agraït per la seva participació i el seu suport, el 20 d'abril de 1425 li dona el que es deia en aquell moment el dret d'alta justícia, és a dir, es converteix en la màxima autoritat, després del rei, naturalment, del territori, li dona, doncs, aquest dret d'alta justícia sobre Beniarjó, sobre Pardines, tota aquella regió, i a més el nomena, una cosa que en aquell temps, doncs, era bastant apreciada, falconer reial de les instal·lacions on tenia els falcons, allà a l'Albufera de València. A l'Ausias Marc hi estarà durant en un parell d'anys, però al final ho abandonarà i decidirà tornar a les seves terres, perquè allà viu la seva mare, Elionor, que està ja molt gran, que morirà el 1429, i ell vol passar l'últim any de la seva vida, el passarà cuidant de la seva mare. A partir d'aquell moment es dedicarà a la vida sedentària i administrar les seves propietats, vetllant, curiositat important, la implantació, el conreu i la moltura, el treball, diguem-ne, de la canya de sucre que es produeix aquella regió del Regne de València i que li proporcionarà molts beneficis. Es casarà el 1437 amb una noble, la Isabel Martorell, germana del Joanot Martorell, amb la que no tindrà descendència, però sí que aconseguirà multiplicar el seu patrimoni. Quan mori la Isabel, es tornarà a casar amb la Joana Escorça, torna, gràcies a una dispensa del papa, perquè tenen un parentiu llunyà que impediria en principi que es casessin, i llavors es traslladen a València. La Joana morirà el 1454 i l'Ausiàs es convertirà en l'hereu universal de tot aquest mini-imperi, i com que no té descendència legal, tot i tenir 5 fills naturals que té empleats a casa seva com a criats, doncs ell continua portant la seva. El 29 d'octubre de 1458 se sent malalt de gravetat, fa venir el notari i fa testament. Estipula que l'enterrin a la catedral de València, la capella que té la família Marc, junt amb la seva segona dona, la Joana. Nomenarà hereu universal un nebot de la Joana, precisament, en Jofre de Blanes, i deixarà llegat a tots els seus fills borts, cavalls i armes als seus escuders i, sobretot, llibertat per tots els seus esclaus. Deixa també una gran quantitat de misses, per l'ànima de l'Isabel Martorell en deixa 500 i per l'ànima de la Joana Escorna 700, devia ser més dolenta, i assistit religiosament, com correspon amb un senyor de la seva categoria, Ausiàs morirà el 3 de març, com dèiem, de 1459, amb el manuscrit de tots els seus poemes, d'aquells 128 poemes que hem recuperat avui en dia, a la tauleta de nit. I com que parlem d'Ausiàs Marc, i Ausiàs Marc va ser triat pel Raimon per fer algunes de les seves cançons, basant-se en els seus poemes, hem volgut triar-ne un que porta per títol Així com Cell, i que ens canta, naturalment, en Raimon Pellejero, el Raimon de tota la vida. Així com Cell, Raimon.
Així com cell, qui es veu prop de la mort, corrent mal temps, perillant en la mar. E veu lo lloc on se pot restaurar, e no hi ha temps per sa malvada sort. Ne pren a me qui vaig a fanys passant, veig a vos bastant mos mals de l'ir. Així com cell, qui es veu prop de la mort, corrent mal temps, perillant en la mar. E veu lo lloc on se pot restaurar, e no hi ha temps per sa malvada sort. Prena-me, qui vaig a fanys passar, veig a vos bastant mos mals de li. Desesperat, té mos desig complir, iré pel món vostre orgull recitant. Desesperat, té mos desig complir, iré pel món vostre orgull recitant.
De març de 1864, el dia que a la localitat cordobesa de la Rambla neix Alejandro Lerroux García, que serà president del govern dues vegades durant la Segona República Espanyola. Ell era el cinquè fill d'Alejandro Lerroux Rodríguez, un tinent coronel militar, a més professor de veterinària militar a Alcalá de Henares, i de Paula García González, filla d'un metge militar. Per tant, està clar que el noi va passar una infància i una adolescència bastant repicada. Es comptabilitzen una dotzena de trasllats del seu pare i, per tant, de tota la família. Un d'ells, curiosament, a la vila de Figueres, on l'Alejandro va ser alumne de l'Institut Ramon Muntaner. Però a nivell de la família, la mare volia que el seu fill, com que ja tenia un germà gran que anava a l'Arturo, que anava per militar, volia que el seu fill entrés al seminari, seguint la tradició d'aquells anys, no? D'aquells segles. I el va enviar a viure un parell d'anys amb un oncle capellà que tenia, mentre però el pare, pel seu costat, volia que el nen estudiés dret i es fes un home de profit. Però, com que aquell germà gran, l'Arturo, que anava per militar, va morir a l'adolescència, doncs aleshores el pare va impulsar-li la vocació militar i el nen, doncs, sembla que en principi responia. El 1882, i durant el servei, mentre feia el servei militar, va intentar ingressar a l'Acadèmia General de Toledo, però va fracassar. I, dolgut, va decidir desertar, es va amagar, amb consens de la família, es va amagar per no haver de continuar fent la mili, fins que l'any 1886 el govern va proclamar una amnistia amb motiu del naixement d'Alfons XIII i aleshores doncs, ell va poder tornar a on volia anar de començament i va fer la llicenciatura de dret a la Universitat de La Laguna. Però no era massa partidari de fer d'advocat i el 1890 es va iniciar en el periodisme. Va col·laborar en diverses publicacions i com que la família era militar i era coneguda, doncs, importants, El País, per exemple, el diari republicà, després va intervenir en la fundació del diari republicà també El Progreso, on, pel que sembla, doncs, va estar esquitxat per un escàndol d'allò de fons de rèptils, és a dir, de diners que ningú sabien d'on venien, però que aconseguien el seu efecte en forma de notícies falses o coses d'aquestes. Ell va començar a fer uns articles força agressius que el van acumulant denúncies i que van acabar provocant-li o suposant-li 9 mesos de presó per l'acumulació de totes les condemnes que va tenir. Decidit, vist això, a l'any 1901, i amb el suport del polític republicà Eusebi Jové, l'Alejandro Lerroux va venir cap a Barcelona com a director del diari La Publicitat, que es va dedicar a fer campanyes anticatalanistes, antimilitaristes i contra els anarquistes, tota la contra. Ell estava molt afí a Ruiz Zorrilla i, per tant, va entrar en el seu Partido Republicano Progresista mentre es va acostar al pensament i a l'obra de la generació del 98, per tant, contrari a la restauració dels Borbons i que promovia un nacionalisme europeu. Un nacionalisme europeu republicà, evidentment, que es va anar exacerbant a partir de la seva participació en molts actes de Barcelona, on el seu tarannà va fer que fos conegut com l'emperador del Paral·lel, ja podeu imaginar per què, ja sabeu què es feia al barri del Paral·lel, i que li va permetre sortir elegit diputat als anys 1901, 1903 i 1905. Els dos últims, però, canviant de partit amb un partit que havien fundat ell i Nicolás Salmerón i que es deia la Unió Republicana, del que es va separar a l'any 1906, després d'aquell període, fundant el Partit Republicà Radical, que estava absolutament en contra del catalanisme polític. Lògicament, quan el 1907 Solidaritat Catalana va guanyar les eleccions a Barcelona, ell es va quedar amb una mà al davant i amb una mà al darrere, que el perdre l'escó va perdre la immunitat parlamentària i, per tant, totes les causes que estaven pendents en contra d'ell per injúries i tot això van tornar a reactivar-se i van acabar amb una sentència de 2 anys de presó. Però ell va poder escapar-se cap a França i després cap a Argentina, on hi va passar 2 anys, fins que, quan havia passat el temps de la condemna, va tornar a Espanya i va entrar a la Conjunció Republicano-Socialista l'any 1910 com a diputat altra vegada, però passant a la jurisdicció de Còrdoba per evitar els problemes aquí a Catalunya. A la dictadura de Pere Primo de Rivera, el partit es trenca i, tot i que intervé el pacte de Sant Sebastián, que es fa per enderrocar Alfons XIII i proclamar la República Espanyola de 1931, ell tindrà, té un paper que a poc es va fent important. És membre del govern, del primer govern provisional que fa la Segona República després de proclamar-se, i hi ha el govern elegit de Manuel Azaña, també per poder ser ministre d'Estat fins a l'any 1931, quan passa al centre-dreta de l'oposició i, per tant, s'integra en la majoria, però com a parlamentari. El 1933, en concret el 12 de setembre, arribarà a ser president del govern en dos cicles, un que va del desembre del 33 a l'abril del 34 i un altre de l'octubre del 34 al setembre del 35, ocupant carteres ministerials de guerra, d'Estat i tot això. Però el desprestigi que li ha creat la repressió que fa i l'escàndol de l'Estraperlo trenca l'aliança amb la dreta i a les eleccions de 1936 queda fora del Parlament, abans de que s'iniciï la Guerra Civil. Quan esclata la Guerra Civil, fuig a Portugal, on estarà fins que, després de dos processos judicials, a l'any 1947 pugui tornar a Espanya, dos anys abans de morir a Madrid, el dia 27 de juny de 1949. I com que es tracta de lligar aquest personatge que es deia Alexandre Lerouche amb una cançó, ràpidament a mi se'm va ocórrer, i digueu-me francòfil, però vaig tenir una joventut molt lligada a la cultura francesa, diguem-ne que vaig trobar ràpidament una cançó del Nino Ferrer que porta per títol Alexandre. És una cançó una mica així celebrada, però que penso que pot ajudar a despertar els sentiments i a despertar les sensibilitats de la gent. Aquí teniu, doncs, Nino Ferrer, Alexandre.
Qui a cassé le cocotier? Qui a caché les allumettes? Qui a pas fait sa gymnastique? Qui a pris la pipe à pépé? C'est Alexandre, c'est encore Alexandre, c'est toujours Alexandre. Qui voulez-vous que ce soit? Qui est tombé dans les égouts? Qui a fait tomber le facteur? Qui a mangé les cornichons? Et qui s'est qu'a mordu Mirza? C'est Alexandre! Qui habite la rue Quincampoix? Qui a bu mon sirop d'orgeat? Qui s'est fait un coupe-papier avec l'épée d'Ivanoé? C'est Alexandre, c'est encore Alexandre, c'est toujours Alexandre. Qui voulez-vous que ce soit? Ça ne peut être qu'Alexandre. C'est toujours Alexandre.
Ràdio Vilafranca.
5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
5 de març de 1827, el dia que mora a la localitat italiana de Como el físic italià Alessandro Giuseppe Volta. L'Alessandro Giuseppe Volta era fill d'una família aristocràtica. Sabem poques coses de la seva vida privada i, sobretot, dels primers anys. L'únic que sabem és que es va casar amb Teresa Pellegrini l'any 1794 i que va tenir tres fills. Bé, menos es nada, que deia aquell castellà. El 1761 va començar, amb 16 anys, va començar a iniciar els estudis ingressant al Real Seminari Béns i els estudis d'alt nivell, diguem-ho així, on es va fer amic del físic i professor d'allà, a més jesuïta, Giulio Gattoni, que li va despertar la vocació científica, orientant-lo i conduint-lo cap a la física i acollint-lo en el seu gabinet de ciències naturals. Allà, el noi, el 1769, va publicar el seu primer treball científic, que es deia Força d'atracció d'un foc elèctric i els fenòmens resultants, el que dos anys més tard va seguir un altre treball, i un altre, aquest dirigit per Lazzaro Speranzani, un altre científic important d'aquella època, que portava per títol el treball del Volta, nou i simplíssim aparell elèctric. Allà va construir un aparell que va aconseguir que fos nomenat professor de física a la institució aquesta, el Reial Seminari Benzi, mentre millorava l'electròfor, un generador d'electricitat per fricció, una dinamo de bicicleta, que el 1762 havia inventat el suec Joan Wilke. Ell la va perfeccionar i la va desenvolupar. Però el 1776 se li va girar el cervell i va decidir canviar de camp d'estudi perquè va passar-se a la química dels gasos. Havia fet un viatge al llac Maggiore i allà al llac Maggiore va observar que del fang sortien unes bombolles, dels terrenys fangosos, sortien unes bombolles que si li acostaves una brasa s'encenien i feien un pet quan això ho feien dintre d'un recipient tancat i feien una xispa elèctrica, diguem-ho així. Va descobrir els treballs sobre aquell fenomen, li van permetre descobrir el gas metà que va poder aïllar i va poder estudiar, completant els estudis que estava fent ell pel seu compte sobre el potencial elèctric, el que ara en diem el voltatge, i la càrrega elèctrica, i que li van permetre formular una llei sobre la capacitat dels conductors, una llei anomenada llei de Volta, mentre que el prestigi feia que el nomenessin professor de física experimental no ja al Reial Seminari Benzi, sinó a la Universitat de Pavia, un càrrec que exerciria durant 40 anys amb notable èxit. Feia unes classes multitudinàries, com que feia classes pràctiques, la gent li agradava veure els espectacles que muntava. I uns espectacles que van fer que l'emperador Josep II, en un moment determinat, quan se'n va assabentar, donés l'ordre de construir el que va batejar, l'emperador va batejar com el Teatre de la Física. Va subvencionar una gran sala, va equipar una gran sala, i mentrestant el Galvani anava estudiant l'electricitat. En concret, una electricitat que havien descobert uns anys abans, que s'anomenava electricitat animal, que apareixia quan es contactaven dos metalls diferents, normalment el zinc i el coure, com ja sabeu que després això va servir per la pila, doncs quan es connectaven aquests dos metalls a través d'una salmorra, i a més connectat a la cama de la granota. Fins aquell moment els científics donaven importància a la cama de la granota dient que era el que generava l'electricitat. Però Volta, que havia aprofundit els estudis arran de la conya del metà, del gas metà i tot això, va aconseguir fer els mateixos experiments però sense granota i, per tant, eliminant aquella possibilitat i provocant una forta controvèrsia que es va definir en aquell moment entre els que es van anomenar animalistes, que deien que sense l'animal no es podia fer res, i els metàl·lics, que deien que només es podia fer amb el metall i la salmorra. Això el va portar amb ell a millorar el preparat de tot això i a inventar la pila voltaica, laica, les piles que tradicionalment eren discos de zenc i discos de coure alternats, connectats entre ells i tot plegat submergit amb salmorra. El precedent de la pila, la salmorra era conductora i, per tant, l'electricitat que hi havia en el coure la passava el zenc, del zenc la passava... Bueno, anava fent. I el Volta, doncs, va substituir, perquè tot això es feia posant les xapes de zenc i de coure amb salmorra dintre d'unes copes, i ell va substituir aquestes copes per un embolcall de cartró sucat amb salmorra i va crear així les primeres bateries. Després vindrien les piles. Volta ho va presentar en públic l'any 1804, però... 3 anys abans, la seva fama l'havia precedit a París i va haver-hi de viatjar perquè ni menys ni menys que el Napoleón Bonaparte el va cridar perquè li expliqués que estava investigant i ho expliqués amb els seus científics. Cap allà que se'n va anar al Volta i va fer una sèrie de conferències a l'Institut de França, a l'Institut Científic de França, on va descriure tots els seus descobriments. Napoleó, en reconeixement, el va anomenar comte, el va fer aristòcrata, i va encetar el reconeixement impulsant a totes les nacions del voltant que les seves societats científiques el reconeguessin. Però ell, el 1819, es va retirar a la finca de Camnago, continuant estudiant les seves piles ja llavors, i allà moriria, com hem dit, el 5 de març de 1827, després de 4 anys de malalties, cada vegada més greus. I com que el Volta havia inventat la pila, doncs vam intentar trobar, i ho hem trobat, per això ja ho avanço, vam intentar trobar una cançó que parlés de les piles, i bueno, era difícil, fins que en un moment determinat vam trobar un grup que porta per títol el que es diu Si no sé, el grup Si no sé, que tenia una cançó, i té una cançó, que porta per títol Hay que ponerse las pilas. Per tant, poseu-vos les piles, i aquí teniu Si no sé, Hay que ponerse las pilas.
Si a veces amaneces un poco deprimida, piensa que toditas son tus enemigas. No te gusta nada, reniegas de la vida. Ponte buena pila, verás que tan bonita la vida.
Hay que ponerse las pilas, 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 hay que ponerse las pilas.
De març de 1964. el dia que a la capital grega, és dir, Atenes, és coronat rei de Grècia el rei Constantí II. Constantí II havia nascut i un any després del seu naixement, en concret el 23 d'abril de 1941, quan els alemanys envaeixen, i els alemanys i els italians envaeixen Grècia i ataquen Atenes amb motiu de les primeres escaramusses de la Segona Guerra Mundial, el nen, doncs, amb tota la família real s'exilia, primer a Creta, després a Egipte, després a Àfrica del Sud, on passaran tota la guerra. Acabada la Guerra Mundial, la Segona Guerra Mundial, i alliberada Grècia, tornaran a Atenes després d'un plebiscit en el que els grecs donen tot el seu suport a la monarquia perquè es torni a implantar a Grècia. Justament en aquell moment, a l'any 1947, a l'abril de 1947, en Constantí farà la primera aparició pública perquè s'ha mort el seu avi Jordi II i aleshores el seu pare Pablo, Pau I, és proclamat rei i ell, com a conseqüència d'això, és proclamat príncep hereu al tron de Grècia. Un cop decidit el seu futur, estudiarà al col·legi de Naftra i, quan tingui 16 anys, rebrà l'educació militar que tot rei que es preciï ha de tenir, els tres exèrcits, i jurarà com oficial a l'any 1958, primer com a capità i després ja cap amunt. El 1959, per completar la seva formació, farà un viatge als Estats Units, passarà per les acadèmies militars i començarà funcions de príncep hereu, substituint el seu pare quan aquest se n'hagi d'anar de viatge o tingui algun problema i fent de príncep hereu regent i cursant, a més, mentrestant, estudis de dret constitucional i estudis d'economia. I el que dèiem, quan mora el seu pare Pau I, el 6 de març de 1964, Constantí és proclamat rei agafant el títol de Constantí II, per donar idea de modernitat, perquè, de fet, li hauria de correspondre, si tenim en compte tots els constantins que hi havien hagut amb els emperadors bizantins i a l'època de Bizanci, doncs li corresponia el número Constantí XIII. Ell no, ell va agafar el Constantí II per fer-se més modern i, a més, es va casar amb l'Anna Maria de Dinamarca, amb la que tindria 5 fills, o va tenir, vaja, 5 fills que van anar creixent al seu costat. Però políticament la cosa no va anar tan bé. A l'any 1967, i amb el liberal Georgios Papandreou fent de president del govern, esclata una crisi entre el Papandreou i el rei enfadat dissol el Parlament, convoca noves eleccions i espera les noves eleccions. Unes eleccions que no es produiran perquè el 21 d'abril de 1967 es produirà un cop militar que en principi derrocarà el rei, no ho farà d'entrada, ho farà 8 mesos després, però el derrocarà. És el règim conegut que es va conèixer i es va batejar en el seu moment, en aquell moment, com la dictadura dels coronels. Respectaran la monarquia fins al 1974, però el 1974, perquè el rei s'ha exiliat i li diuen que torni, perquè torna, home, que així de passada ens donaràs un... ens legitimaràs, perquè si l'accepta el rei, doncs l'acceptaran els grecs. Però el rei diu que no vol tornar, viu a Roma, després passa a Londres i tal, i el 1973 l'exèrcit, enfadat, definitivament proclamarà la República Presidencial Parlamentària, fent fora el rei, derrocant el rei, això sí, cessant a la monarquia, però com que llavors l'any següent, el 15 de juny-juliol del 1974, es produirà la crisi de Xipre, que serà envaïda per Turquia i que farà fora els militars, doncs la cosa haurà de tornar a començar. Es farà un referèndum aquell mateix 1974 del govern provisional ratificant la república, i per tant el rei res a pelar. Es quedarà fora, haurà d'esperar al 1981 quan mori la seva mare, la reina Federica, per poder entrar, per poder trepitjar territori grec, evidentment amb un permís d'estada de només 6 hores, perquè en el fons, doncs, com que no va voler acceptar el règim militar, doncs no l'accepten amb ell com a ciutadà.
Per fer-se el simpàtic i aconseguir recuperar el seu prestigi, el 28 de febrer de 1991, 10 anys més tard, el rei anunciarà que cedeix al poble de Grècia totes les seves propietats rústegues que té, i tot això a canvi d'una sèrie de condicions, és clar, que el govern conservador d'aquell moment, manat per Mitsotakis, pel president Mitsotakis, i aprovat pel Parlament, doncs ho acceptarà, mentre es fan més forts en contra d'ell perquè ho accepten a canvi d'unes altres condicions. Li prenen el passaport i li diuen que no és que els seus béns l'agafin el regal, sinó que els nacionalitzen. I amb ell li retiren la nacionalitat grega, encara que li diuen que la podria recuperar quan volgués, si ho demana, però s'ha de rebaixar a demanar-ho. Constantino II diu no, jo no. I apel·la al Tribunal dels Drets Humans, que determina l'any 2000 que li han de pagar una indemnització de 12 milions d'euros. Bé, en qualsevol cas, ell estarà a l'exili, presidint, curiosament, el Comitè Olímpic Grec i sent membre honorari del COI, perquè doncs, és molt aficionat a la vela i els Jocs Olímpics de Roma havia guanyat la medalla d'or. En tot això, la situació es va amorosint. El 2013 els deixen entrar a Grècia com a ciutadans i s'instal·len a Portogeli abans de passar a Atenes perquè el rei Constantí II comença a tenir malalties, és l'edat, i els problemes aquests el portaran fins a la mort el 10 de gener del 2023 en un hospital d'Atenes als 82 anys i fruit d'un derrame cerebral que li havia passat uns dies abans. I com que el que us hem passat és, si fa o no fa, la biografia d'un rei, potser d'un dels últims, anava a dir l'últim, però no, perquè encara en tenim un, i a més els països nòrdics també en tenen, d'un rei. I passar la història d'un rei, doncs busquem una cançó que ens parli d'un rei. I hem trobat, curiosament, la cançó, hem recordat, vaja, perquè va ser una cançó bastant coneguda, del mexicà Vicente Fernández, Ándele Manito, que porta per títol El rei. Per tant, avui acomiadarem aquest programa posant-nos una mica monàrquics, cantant aquesta cançó o acompanyant aquesta cançó del rei, del Vicente Fernández, al Toni Olivella, que és el que ha portat totes les instal·lacions i totes les màquines i tot això, ajudat pel Marc Pujol, la Goretti Martínez, que ara ha de tornar a començar a treballar, i el Francesc Morgades, que espera trobar-vos la setmana vinent aquí, als micròfons i als altaveus de Ràdio Vilafranca. Aquí teniu, doncs, Vicente Fernández, el rei.
Afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar.
Llorar, llorar, llorar y llorar.
Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te me vas a quedar. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Me enseñó que mi destino era rodar y rodar.
Rodar, rodar, rodar y rodar.
También me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero
5 a la setmana, amb Francesc Morgades.